Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
El 22 de novembre hem anat ajornant la visita mensual de la gent del Parc del Garraf per qüestions d'agenda, però ens va la mar de bé doncs, més o menys doncs, poder tenir aquesta regularitat mensual. Avui em val per segon cop consecutiu, per segon mes, perquè l'octubre també ens va venir, amb el responsable, amb el cap de la Direcció Territorial Occidental dels Parcs de la Diputació, Xavier Roget. Bon dia.
Molt bon dia a tots, gràcies.
Està plovent sobre el Garraf, i si no està plovent, ha plogut, és a dir, sempre és bo, no?
I sembla que plourà també durant el dia d'avui.
Sempre és bo que caigui aigua.
Sí, en principi el fet de que plogui és bo, sobretot amb el règim que ho està fent potser aquests dies, que és una aigua contínua, que no és excessivament torrencial en aquests indrets. A vegades l'aigua ha fet mal, i fa mal, però bueno, en principi nosaltres estem contents i satisfets. Aquest any ha estat molt bé, també cal recordar-ho, per la que fa a la incidència dels incendis forestals. Aquest estiu hem tornat a gaudir, si es pot dir d'aquesta manera, d'uns resultats fantàstics i meravellosos.
Qui ens ho hauria de dir, oi? Quants anys fa que no tenim un foc bo? O gran?
Ai.
No ho diem malament, oi?
No.
Quants anys fa que no tenim un gran foc, un foc dels forestals perillosos? Les èpoques que, quan Xavier Roget era director del parc,
sí, caram, no
s'havia patit molt, oi?
Sí, fa afortunadament molts anys. Hem tingut alguns episodis d'incendis importantets a la zona de Castelldefels, a la zona d'Olivella, recordo.
El perímetre, correcte.
Sí, a la zona més perimetral, però sí que ja fa una colla d'anys. La veritat és que les estadístiques dels incendis forestals a la zona de Catalunya en general, en aquests últims 30-40 anys, si agafem dades de cada decenni, i per tant ens permeten valorar una mitjana.
Correcte, sí, perquè no podem agafar les
dades separades d'un any. Si ho agafes any
a
any, correcte. Dius, home, aquest any ha sigut molt bo i anem molt bé. Doncs no, perquè pot ser un any molt bo i l'altre i el següent fatal, horrorós, no? Perquè les condicions canvien. Però sí que hi ha hagut una reducció en aquestes mitjanes. De cada 10 anys hi ha hagut una reducció enorme, brutal. La qual cosa vol dir que, amb independència de que ja no hi ha aquest efecte de que un any climàticament pugui ser molt perjudicial o molt desfavorable respecte a la quantitat i a la magnitud dels incendis forestals, jo penso que hi ha dos factors importantíssims. Una, que hi ha hagut una tasca molt més coordinada, molt més eficient en general, de totes les administracions públiques que tenen a veure amb el tema, també de les ADFs, que hi ha hagut una fantàstica, jo diria que també, coordinació entre tots aquests dispositius, i també un altre factor important, i és la incidència al comportament, els usos que les persones han fet en aquests entorns de risc. Això també ha canviat moltíssim. Jo recordo, tu ara deies de quan jo era director del parc, doncs recordo els primers anys 90 que encara veies una quantitat de comportaments d'altíssim risc en el territori, i avui dia això seria una lamentabilíssima excepció. Ja no és normal veure la gent allò fent la costellada a terra al mig del bosc, afortunadament.
Entre els motius que ens apuntava Xavier Roget, hi ha aquesta coordinació entre les administracions, i també entenem que hi ha hagut inversions importants doncs, per els dispositius tant de vigilància com de prevenció, com de seguretat, com tots els dispositius que impliquen controlar, doncs, primer, prevenir que no hi hagi un possible foc, i en qualsevol cas intervenir ràpidament si aquest es produeix. I entre aquestes inversions, la que tenim més recent és la que, i abans de començar l'entrevista ho comentàvem, és la que ha fet la Fundació La Caixa. La Caixa ha donat ha ofert per la gestió de tots els parcs de la Diputació, no només sobre el Garraf, d'una gran quantitat de diners, uns diners que, a més, uns convenis que s'han anat renovant.
Sí. Mireu, fa Més de 7 anys, engegarem l'any que ve el 8è exercici amb aquesta col·laboració amb la Fundació de l'Obra Social de la Caixa. Una sèrie d'execucions, de projectes a través d'aquest conveni de col·laboració que ha estat pioner a l'Estat espanyol, que arrel d'aquest primer conveni i de la seva execució que es va signar entre Fundació Caixa i a la Diputació de Barcelona i dels seus resultats i dels seus bons resultats, després aquesta experiència s'ha anat desenvolupant a la resta de l'Estat, la qual cosa també, doncs, home, ens dona satisfacció el fet de que aquesta col·laboració entre una entitat financera i una administració pública hagi estat també, en aquest cas de la Diputació, doncs, un bon exemple de col·laboració. Mireu, és una col·laboració també molt particular, perquè amb independència de que l'objecte fos la intervenció en el medi natural, i quan dic intervenció en el medi natural ho dic en majúscules, no era per invertir en totxo, mai més ben dit, ja que hem viscut tots aquests anys del conflicte o la dificultat de l'especulació amb el totxo, no? La Caixa no volia que els parcs naturals, en aquest cas, gaudissin d'aquesta inversió, d'aquesta capacitat econòmica, per fer inversió en equipaments, en infraestructures. Volia i desitjava que aquesta inversió, i aquest era l'acord entre les dues parts, fos per millorar les condicions del medi natural. Però amb una altra condició que també ha estat, que va ser molt, ens feia una mica de por al principi, cal dir-ho, però ha estat una experiència fantàstica, i era que aquesta inversió es havia d'executar a través de persones amb risc d'exclusió social. Per tant, aquest projecte en el fons tenia un objectiu final, una direcció, que era la millora del medi natural, però tenia també un procediment, que era fer-ho amb persones amb aquest risc d'exclusió, amb l'objectiu d'anar-los incorporant, en la mesura del possible, en el desenvolupament normal de la societat. Com us deia, això ens feia una certa por, en part perquè en teníem, clar, una relativa poca experiència. No diré que cap, però poca experiència, perquè sí que s'havien fet coses puntuals amb determinats col·lectius, amb risc, però no d'aquesta magnitud. I era un volum de projecte que derivava d'aquesta importantíssima dotació econòmica, que ens feia, doncs, en principi, tenir dubtes raonables de si seríem capaços de gestionar-ho. I la veritat és que les coses han anat molt bé. També que la Caixa em va quedar, doncs, molt satisfeta, que la Comissió Permanent de Seguiment de tot el procés entre Diputació i la Caixa van anar valorant constantment, doncs, l'èxit del treball, i que això va fer que un primer conveni es anés renovant, i que malgrat la situació de crisi econòmica actual, que tothom coneix i tots més o menys anem patint i anem gestionant, es torni a renovar de cara a l'any que ve també aquest pacte. I això amb dos fruits, amb un, amb que déu-n'hi-do la quantitat de feina que s'ha fet sobre aquest medi en l'entorn dels parcs naturals d'aquí de la província de Barcelona, i déu-n'hi-do la quantitat d'empreses que amb aquesta característica de ser empreses que estan composades per gent amb aquest risc d'exclusió s'hagin anat incorporant més enllà de la feina que han fet en els parcs. També han ells, en la seva vegada, obtingut una experiència que els ha servit per anar millorant l'eficàcia i l'eficiència de la seva tasca, i han pogut així entrar en el mercat i treballar per altres sectors i amb altres, de la qual cosa, doncs, és una enorme satisfacció, clar.
Aquest conveni començava fa 7 anys.
Sí.
El període inicial era de 5.
Sí.
I es va renovar una vegada.
Aquest primer conveni es va renovar per un període posterior de 2 anys més.
Correcte, que són els que acaben ara.
Que ara acaben. I en principi la Caixa, sembla que aquests dies està pendent ja de la signatura final de l'acord, renovarà per un any més, en principi per períodes anuals. Evidentment, les circumstàncies econòmiques deuen fer...
sí, que ningú es pugui plantejar
recomanable
5 anys, eh?
Doncs anar posposant i anar, perdoneu-nos la paraula, posposant, anar allargant aquest acord de col·laboració en períodes més curts, anuals. Però bé, la veritat és que això fa que, degut a que la mateixa Diputació no tindria una capacitat inversora ara per ara en els seus pressupostos per destinar aquestes economies a la gestió concreta, en aquest cas, de sobre el medi natural, aquesta gestió més forestal, doncs això ens permet seguir treballant en aquest sector. O, si només tinguéssim els recursos propis, doncs segurament es veuria molt disminuït.
D'acord. Perquè de quants diners estem parlant? Quina ha estat la inversió aproximada de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa?
Home, doncs mira, si us hagués donat un rodó, en tots aquests anys haurà estat en el conjunt de la xarxa de tots els parcs, doncs al voltant dels 20 milions d'euros, que és una quantitat enorme, enorme, i que esclar, després si l'anem reduint a cada un dels àmbits, evidentment no estem parlant d'aquesta quantitat. Quan dius aquestes xifres, dius, carai, 20 milions d'euros,
us ha tocat el Garraf,
no? Un te'ls heu posat, no? Clar, estem parlant de molts anys, estem parlant de moltíssimes i molts milers d'hectàrees, però recordo també, al principi d'aquesta conversa parlàvem dels principis dels anys 90, quan jo tenia aquesta responsabilitat de la direcció concreta del Parc del Garraf, i una de les crítiques que rebíem, i crítiques raonables, era la poca feina que encara érem capaços de fer sobre la massa forestal. Segurament perquè era un territori, el Parc del Garraf, i ho continua sent, molt exposat a aquests incendis forestals, el greu que s'havia veure com aquella massa forestal anava creixent, es anava recuperant, i tot a cop venia un incendi i la tornava a malmetre, cada vegada estava en una situació doncs, pitjor, més dificultat, tothom ens demanava com és que no feu alguna cosa per aquests boscos que tots tornaran a cremar. Evidentment aquest risc sempre hi és, ningú té una vareta màgica per garantir que això no pugui passar, però sí que estem doncs, home, contents de poder-hi amb aquests recursos, no només amb aquests, però molt, de manera molt important amb aquests recursos, haver-hi actuat durant aquests anys. I es veu voltant pel territori, es veu la quantitat de masses forestals que s'han aclarit, com aquests pins i aquestes masses doncs s'han anat... han anat madurant d'una manera correcta.
Bàsicament, la inversió, els diners s'han dedicat a això, a les aclarides, bàsicament, o hi ha diversos àmbits d'inversió?
Hi ha diversos àmbits, d'una manera important sobre això, perquè això és el que els gestors del parc van valorar com a prioritari, com a més important. Evidentment, no solament això, també s'ha treballat sobre la obertura d'espais de conreu, s'ha treballat sobre el tema d'itineraris, s'ha treballat sobre el tema d'accessibilitat, altres aspectes molt importants també. Però jo diria que percentualment la major quantitat de recursos s'ha destinat al treball sobre la massa forestal, i de fet aquest era l'objectiu, millorar les condicions del medi.
Per tant, podríem dir que sense l'existència d'aquest conveni fa 7 anys, i que s'hagi anat renovant, probablement els parcs de la Diputació i específicament el Parc del Garraf seria diferent avui?
Esclar, segur que seria diferent. Segur que línies, en aquests objectius que es mantenen i es mantindran, que són la conservació del medi, hauríem pogut incidir menys
correcte.
Quantitat. Jo diria que amb la mateixa idea, que amb el mateix objectiu, que amb la mateixa gana de fer coses i de treballar, en lloc de fer-ne 10, n'hauríem fet 3 o 4. Vull dir, en aquest sentit, clar que seria diferent. Diguéssim que, perdoneu-me l'exemple, però això és com si fóssim allò una família i diguessis... si no haguessis tingut uns recursos extraordinaris, els sopars haguessin sigut els mateixos, doncs no, haurien sigut diferents. En lloc de menjar...
Però haguessin menjat igual.
Haguessin menjat igual, perquè l'objectiu era seguir menjant i alimentar-nos i no morir-nos, però mira, el plat hauria sigut una mica més humil. Doncs és evident, aquesta és una comparació, si en voleu, una mica... tonta, però vaja.
Sí, però que s'entén una miqueta en el que vol significar. I els parcs s'han plantejat què passarà el dia que s'acabi aquesta col·laboració, perquè clar, s'entén que la tasca que s'està portant a terme a través d'aquesta inversió és una tasca que li està anant molt bé al parc, però clar, els boscos continuen creixent, el sotabosc continua creixent, no, i per tant, si un dia s'ha d'acabar aquesta col·laboració, no hi ha pla B.
El territori té una obstinació
posar les coses difícils.
Té una obstinació, vaja, difícil, sí, és que està viu.
Correcte.
Afortunadament està viu, i això vol dir que les coses vives creixen, es desenvolupen, generen dificultats, conflictes, tenen incidències, i aquest dia a dia no s'acaba mai. Només s'acabaria el dia que es morís, i esperem que això no passi. Un dels objectius és això, que el territori no se'ns mori. Perdoneu que faig un petit pas enrere. Els parcs naturals, en aquest cas ara aquí, al voltant d'aquesta metròpoli barcelonina, però en general en el Mediterrani, són espais que estan immersos en el conjunt d'un territori molt poblat, amb moltes tensions econòmiques, amb moltes realitats complexes, i per tant fan una funció estratègica importantíssima. Si no s'hagués començat a partir de mitjans dels anys 70, de principis dels anys 80, amb aquest objectiu estratègic de conservar i evolucionar la gestió d'aquest territori com un actiu, com un capital importantíssim en la vida de les persones, potser avui dia, ens feies la comparació de si no haguéssiu tingut els recursos de la Caixa, seria igual. No seria igual. Si no hi hagués hagut, si no hagués existit a mitjans dels 70 o a principis dels 80, depèn de la vida de cada territori, si no hi hagués existit aquesta idea, que en el fons política, de posar en valor l'entorn de cada ciutat, de cada poble, com un actiu imprescindible en el desenvolupament social i econòmic de les persones, doncs potser avui dia no sé en quin escenari estaríem. En el mateix, segur que no. I de retruc tindríem segurament encara més dificultats de les que avui dia pot tenir cada poble i cada ciutat. Evidentment, en altres zones del planeta és diferent. A vegades els objectius no són exactament els mateixos, malgrat que el gran titular és conservar el nostre territori, aquest és el gran titular que sempre es manté arreu, les dificultats concretes són diferents. Si les tensions, si les dificultats estan més allunyades, la pressió per aquell territori no és la mateixa.
D'acord.
En el Mediterrani és així, normalment és així, i per tant l'experiència d'haver gestionat aquests territoris durant 30 anys s'acumula, dona molta informació i no s'acaba mai. No arribarem mai a la situació, jo crec, ara estic fent allò una bola de cristall.
Ah, no és un edifici que es construeix.
Sí, ja està, ja hem acabat, ja el tenim tot. No, perquè com que està viu i com que aquesta relació és constant, jo diria que aquests objectius que sempre hem intentat explicar de la conservació d'aquest patrimoni natural i cultural, i dic cultural perquè hi ha persones en aquí, no hi ha només vida natural i salvatge. No, ja sabem que no és així. I per tant l'hem d'incorporar aquesta cultura com un patrimoni també. Buscar fórmules de desenvolupament econòmic que vagi de la mà amb aquesta conservació, que no sigui contrària a aquesta conservació, i donar-li un ús social en aquest territori per les persones. Aquestes tres potes es mantenen sempre. De vegades un té més recursos per donar més intensitat, per apretar més l'accelerador en una determinada línia. De vegades un en té menys, i malgrat que l'objectiu és el mateix, un pot fer una mica menys. De vegades tenim més capacitat o més creativitat. Però en tot cas, a la primera pregunta que feies, fixa't que hem fet un antecedent llarg, que és, escolta'm, i si algun dia no teniu aquests recursos, què fareu? Jo diria que no hem d'esperar el dia que no tinguem aquests recursos per parar-nos a pensar, caram, i ara què farem si no tenim més calerons? Hem de seguir com el primer dia, i així va sorgir la col·laboració amb la Caixa, buscant complicitats. És a dir, la idea de que el parc que gestiona la Diputació ja van fent, aquells xicots que hi ha per allà dalt i xicotes ja faran coses i ja ho iran arreglant a mesura que puguin, és una idea que mai nosaltres hem volgut tindre i sempre hem volgut escapar-nos d'aquesta fotografia. I el que sempre intentem, de vegades amb més èxit i de vegades amb menys, és buscar complicitats. Amb qui? Doncs amb la societat, amb les persones, home, en primer lloc amb els ajuntaments. No pot ser d'altra manera. L'Ajuntament és l'administració que està en primera línia amb el territori, la que té sempre més interès en que aquest territori es mantingui, es desenvolupi, tingui coherència, i per tant aquest és el primer actor de primera línia de col·laboració, però n'hi ha molts més. Cada entitat, cada associació, cada persona, cada institució, cada universitat, cada fundació, és una manera no només de buscar calés, recursos, de vegades de buscar, escolta'm, en què més o menys ens podem posar d'acord per treballar. I a vegades no és posar-hi calés, a vegades és posar-hi el mateix objectiu, a vegades és posem-nos d'acord cap on remem, posem-nos d'acord què fem, i això és una constant, jo diria que de col·laboracions, de vincles, n'hi ha moltíssims, i aquesta, i ho seguirem fent, i mirarem d'en sortir-nos.
Ara que en Xavier ens ha fet aquesta reflexió sobre la història o la necessitat de que l'objecte del manteniment i de continuar treballant sempre en el manteniment de l'entorn natural i cultural del massís, independentment de les inversions que hi pugui haver sobre el mateix, també dona per pensar una altra cosa. Si no m'equivoco, aquest any el parc fa 25 anys. En 25 anys ha canviat la idea del que ha de ser la gestió d'un entorn natural com aquest?
Jo diria que en línies generals no ha canviat. Les grans idees són les mateixes, i perdoneu-me que ho digui amb una certa arrogància o amb una petita satisfacció, que no hagin canviat en línies generals, han canviat en coses concretes i específiques, però en línies generals la gran idea no ha canviat, i a vegades alguna d'aquests grans objectius, d'aquests grans, diguem, objectius estratègics de què ha de ser el parc i com ha de treballar i com ha de funcionar, fa 25 anys resultava en alguns entorns una mica estrany quan s'explicava, i avui dia no és així. Quan la gestió, els gestors dels parcs ens movem en àmbits internacionals, quan explicàvem algunes de les coses que fem o per què les fem o com les intentem fer, fa 25 anys érem una mica, no diré esotèrics, però una mica estranyots, ens mirava la gent amb una mica, voleu dir, i ara el 95% de la gent que treballa, no diré que ens miri amb admiració, però sí que en moltes d'aquestes ocasions hem sigut un model, sí? No per copiar-nos exactament, perquè també moltes coses les hem fet malament i ens hem equivocat, però en general hem estat un model a nivell internacional, i això ens diu que, home, potser molt no ens hem equivocat. Ens n'hem equivocat, clar, amb coses concretes, suposo que com tothom, encara que la intenció fos bona. Però la idea general no ha estat així. Sobretot per aquesta idea clau de que la natura en el nostre entorn mediterrani no podia ser vista, no podia ser, per tant, gestionada com una cosa separada de l'home, separada de la cultura, separada del poble, com un castell on el que es tractava era de fer el mur, la muralla, més alta i més gran, perquè així es podríem salvaguardar allò que hi havia dintre del castell. Que aquesta idea no tenia futur, no anava enlloc, era una idea molt defensiva, que tenia una raó de ser. Qui la proposava no la proposava capritxosament, la proposava perquè com que aquest entorn natural havia estat tan i tan agredit durant tants anys, la primera allò impronta que et sortia, el primer reflexe que tenies era defensem-la, com sigui. I això va tenir molta raó de ser, sobretot en els anys 70, quan neixen tots aquests 60, 70, tots els moviments ecologistes a nivell urbà, sobretot, a nivell europeu, a nivell del món occidental, del món desenvolupat. Una resposta molt urbana, normalment, no rural, molt urbana, de defensar alguna cosa que, malgrat des de la ciutat, es veia que s'estava morint, que s'estava matant. Per tant, la primera reacció era defensem-ho. Això va complir un paper importantíssim, bàsic, fonamental, i era sensibilitzar, fer conèixer, fer entendre algú que potser no havia mirat cap a aquell costat per dir, ostres, potser sí, potser és veritat que això ens ho acabarem carregant. Aquest pas va ser imprescindible, necessari, però el que enteníem nosaltres en aquells principis dels 80 és que no podia ser l'únic pas, que havíem de donar un altre, i és que havíem de unir, juntar, com dèiem ara, vincular, treballar junts aquests dos mons que en aquell moment estaven tan separats. El medi natural sol, aïllat, despoblat, que s'anava abandonant, i que només era vist en algun moment com un espai a explotar, o per buscar-hi recursos, o per urbanitzar, o per construir, o per, en fi, alguna malifeta molt típica d'aquells anys. Estem aquí a Sitges, pedreres, autopistes, carreteres, línies elèctriques,
sens dubte. De fet, aquesta és la gran paradoxa del nostre petit món, del nostre petit parc.
És a dir, tot aquell territori on l'home, per les seves necessitats, doncs l'utilitzava simplement com un suport. Ja està, i no li veia més interès que ser un suport majoritàriament per moltes activitats. Però havíem de fer alguna cosa més, és a dir, no només aixecar, si podíem, murs quan més alts possibles perquè ja no l'agradessin més, havíem de fer un pas, i era, en lloc de seguir aixecant un mur cada vegada més alt, més alt, més alt, que no sabíem molt bé on ens portava, segurament com a estratègia inicial ja anava bé per dir, estem aquí, compte, sentem-nos en una taula i parlem-ne o ens farem mal tots dos, o intentar no, estendre una mà, discutir, negociar, començar a parlar, i això ens ha portat al dia d'avui. Havent aconseguit tot el que ens agradaria haver aconseguit, havent arribat fins allà on ens agradaria haver arribat, no, sempre estarem pel camí, sempre estem pel camí, i sempre ens hem de seguir proposant i reflexionant, allò, quants recursos tinc, amb qui compto, a qui he d'anar a buscar per incorporar en aquest treball, i així comencen molts treballs, molts projectes. Comença en el seu fa molts i molts anys el Vivo al Parc, un programa cultural, perquè per intentar acostar el fet de que el gaudi, la cultura, podia ser també una cosa que incorporéssim a dintre del parc i que la gent no ho veiés només com un espai per anar a fer la costellada i ja està. No, que ho valoressin, que ho estimessin d'una altra manera. El Parc a Taula, incorporem el tema de la gastronomia, de l'activitat econòmica, agafant a tots els restauradors, els productors com aliats, treballem junts amb aquesta gent, que es comparteixin amb uns fantàstics ambaixadors del territori i de la seva capacitat, etc, etc. I evidentment també, començant en aquells anys amb una lluita a vegades molt dura, molt confrontada amb les explotacions mineres, amb els abocadors, etc, etc. Aquells anys van ser molt durs i molt difícils, evidentment, clar, amb eines legals, amb denúncies, amb procediments, amb mil històries, i anant caminant cap a buscar solucions, cada vegada estar més a prop i no veient-nos tant com a enemics irreconciliables, no diré que com a fantàstics, amics per sempre, però sí, acostant posicions, cadascú entén segurament el rol i el paper que cadascú juga en la societat, però podem posar-nos d'acord amb uns mínims, i això penso que és important i ha canviat molt la concepció de les coses. Molt.
És a dir, d'entrada, per tant, podríem donar per fet que la idea inicial que es tenia fa 25 anys a l'hora de proposar la protecció d'un entorn natural com és el Garraf, no hauria, la idea de fons no hauria canviat.
No.
Més enllà de que doncs, algunes actuacions s'hagin doncs, portat a terme amb el temps d'una manera i amb el temps doncs, quan s'han après o quan s'ha vist que hi ha alguna part errònia en l'actuació, la, sí. doncs aleshores això s'hagi pogut anar canviant. Clar. Però la idea de fons, aquesta necessitat primera de protegir, segona de no urbanitzar especialment, clar. i tercera, doncs, de mantenir uns certs vincles amb el territori, doncs aquesta és la, ja era la idea original. A partir d'aquí, ens ha comentat en Xavier el tema Parc a Taula, el Viu al Parc. Totes aquestes activitats han generat la resposta que des dels gestors del parc s'esperava, s'hauria volgut encara una miqueta més d'implicació, ha faltat alguna cosa per, malgrat que són programes vius, és a dir, que s'entén que continuen evolucionant, però diguem que si aprofitant aquesta data dels 25 anys, que ens ha sortit així a mitja conversa, però de fet és real, perquè si no m'equivoco és del 86 sí, sí, el pla, sí, sí. El primer pla director. Doncs, a partir d'aquí, si ens aturem ara, els programes que s'han engegat de relació del parc amb el territori han estat suficientment reeixits, s'han quedat curts o diguem que han complert l'objectiu?
Mira, et podria donar aquella resposta potser una mica política, no? Que el got sempre es pot veure mig ple o mig buit.
Mig buit, d'acord.
Depèn de com tu miris. A vegades això en discussions internes, Joan, quan sempre es manté un cert esperit crític, no? Intern, i sempre ja hauríem d'haver aconseguit més, hauríem d'haver anat més lluny, això no va anar tan bé com haguéssim volgut. De vegades va bé, no és dolent, no per autocomploença, no per quedar-nos ja satisfets i ja podem parar d'apretar per aquest costat. I, a veure un moment, senyors i senyores, on estàvem fa 25 anys amb aquest tema? A vegades mirar una mica enrere, no per caminar cap enrere. No sé si la imatge que ara donaré s'entendrà molt bé, disculpa en Joan, i tu em dius com a mirall si m'estic sabent explicar. Però a vegades ens convindria caminar cap endavant, però d'esquena. És a dir, en lloc de caminar, com sempre fem les persones, oi? Mirant cap endavant, i anem caminant cap endavant, mirant cap endavant. Podríem caminar d'esquenes cap endavant, seguint una direcció.
Sempre i quan sapiguem cap on estem anant, però per no perdre la perspectiva.
Exacte. Com a mínim alguna estoneta, perquè si caminéssim sempre ens la fotaríem, oi? Si em perdoneu l'expressió. Però de vegades mirar una mica enrere per saber d'on vinc, això em permet una certa crítica constant, una certa avaluació constant de si m'estic despistant, si m'estic perdent, si estic perdent l'objectiu pel qual jo vaig començar a caminar, si potser he de moure una mica l'objectiu, perquè les coses han canviat, no només sóc jo el que camina i proposo coses, hi ha moltes coses al costat meu que estan influint, i la vida canvia, la societat canvia, les preocupacions canvien. Mirar enrere a vegades va bé, ni que sigui per uns minuts, perquè et permet veure què és el que has recorregut, què has fet, fins on t'has arribat. I llavors, bueno, ens tornem a girar i tornem a mirar cap endavant, i seguim caminant, perquè si no, no, potser sí que ens perdríem molt, oi? Això era per respondre, intentar respondre la pregunta que em feia Joan, amb el sentit de dir el que heu fet, el que havíeu traçat, el que heu anat dibuixant, ha aconseguit l'objectiu? Doncs jo diria que déu-n'hi-do, sí, força. No s'aconsegueix mai l'objectiu que més hauries desitjat. Sempre hi han coses a fer. L'objectiu per al qual es va crear en el seu moment de manera estatutària la comissió consultiva, que era intentar buscar la màxima participació dels diferents interessos socials en la gestió del parc. S'ha aconseguit realment aquest top de participació social? Doncs segurament no. Segurament hi ha sectors que que venen a les reunions, que hi aporten coses, i ho podríem fer molt més? Sí, ho podríem fer molt més. Però déu-n'hi-do, de vegades la mateixa comissió consultiva ha fet aportacions molt bones, molt concretes. Hem aconseguit de vegades, ja no des d'una manera tan orgànica, tan organitzada, persones que de manera constant contacten amb el parc i van fent aportacions. Déu-n'hi-do, aquesta capacitat de saber, que de confiar que hi ha un canal de comunicació amb el parc transparent, fàcil i possible, que no passa només per fer una gran queixa en els diaris o una gran denúncia, sinó que un pot anar, trucar, parlar, algú es posa el telèfon. Crear aquesta cultura de que allò no és el castell, i hi ha soldats a la porta esperant amb metralletes, no, que va, que va. Jo penso que ha estat molt important. I amb alguns parcs fora d'aquí, això és una cosa extraordinària, La confrontació i la tensió que hi ha entre els gestors del parc i la societat és d'una distància absoluta i enorme. Jo penso que d'això no estem satisfets. Hi ha molt a fer, déu-n'hi-do, si hi ha molt, hi ha moltíssim a fer. Hi ha, segurament la cultura de la participació l'hauríem de saber provocar molt més encara des dels parcs, molt més.
Anava a dir, només ens queden 3 minuts, però és que m'heu suggerit una altra qüestió a partir del que estàveu dient. Entenem que no hi ha receptes universals i que el parc del Garraf deu ser molt diferent del Montseny i deu ser molt diferent. Sí. He dit el Montseny per posar el més paradigmàtic, oi? Sí. Però el Garraf s'ha de gestionar d'una manera especial?
Com a procediment, no. Jo diria que qualsevol, des del meu punt de vista, qualsevol parc mediterrani que té aquesta idiosincràsia, el procediment bàsic, l'estratègia bàsica, hauria de ser la mateixa. El que passa és que Sitges és Sitges, i Sant Pere de Ribes és Sant Pere de Ribes, i Olivella és Olivella, no el Garraf és el Garraf, i cada persona és cada persona, i cada entitat és cada entitat. Per tant, hem de saber, i això és la nostra responsabilitat, hem de saber triar en cada moment quin és el canal del comandament a distància, quin és el llenguatge que cadascú pot entendre i té interès per voler entendre, i hem de tenir tots aquests llenguatges, i el Montseny deuen ser uns altres. Per tant, la nostra, seguirem aquest exemple, perdoneu-me que intento ser a vegades així, hem de saber parlar molts idiomes. La nostra necessitat és parlar molts idiomes,
és a dir, el manual és un,
el manual és un, però les eines són moltes.
L'aplicació i la, diguem, la interrelació dels que interpreten el manual amb el món que els envolta els obliga, doncs, a concepcions diferents.
Sí, sí. Si parléssim només un idioma, malgrat que la idea fos la mateixa, hi hauria moltes persones que no ens entendrien. I acabaríem en la conclusió de que no ens estem entenent. I la idea segurament és bona, i tots dos la tenim bona. Hem d'aprendre... La nostra responsabilitat és aprendre idiomes.
Suposo que en aquests 25 anys hi ha hagut la necessitat, per part dels gestors i també per part, evidentment, de les entitats interessades, doncs d'entendre'ns, oi?
I tant. Això és una necessitat indefinida, infinita. La tindrem sempre, els éssers humans, la necessitat d'entendre'ns. I la nostra obligació, en aquest cas, que som una administració pública, és la nostra responsabilitat i és la nostra obligació, com dèiem abans, si em permeteu el joc, aprendre llengües per comunicar-nos. I a partir d'aquí s'obre la possibilitat de fer coses junts. Si no parlem llengües, és impossible.
Doncs déu-n'hi-do aquesta conversa. Al final volíem parlar sobre com estem amb els italians.
De moltes coses i acabem...
Sí, sempre acabem donant una
miqueta... Els oïdors es disculparan, però en Joan i jo hem establert aquesta fórmula de tertúlia que ens porta una setmana.
Sí, no sabem mai on acabarem, però bé, com a mínim ha estat interessant aquesta reflexió, doncs, de pensar en aquests 25 anys del parc del Garraf, doncs, per part de qui va ser en el seu dia el seu primer responsable, Xavier Roget, que actualment és el cap de la Direcció Territori Occidental dels Parcs de la Diputació de Barcelona. Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem saludar-te, doncs, això, entrar l'any que ve de nou. I continuar... Parlarem d'Itàlia.
Vinga, parlarem d'Itàlia i d'Europa.
Doncs, com dèiem, moltes gràcies també a vostès per acompanyar-nos. 5 minuts, notícies en Conradio i després més coses. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.